I ara quan són les 9 i 17 minuts, anem una mica més lluny, anem a Puigcerdà, allà tenim el senyor Joan Carretero, l'honorable Joan Carretero. Senyor Carretero, què tal? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Em sap greu tenir-lo tan lluny, però també al mateix temps tan a prop. I dic que em sap greu perquè m'agradaria veure si vostè riu alguna vegada, perquè és que no l'he vist riure mai.
Home, sí, ric, sovint.
Sí, però amb els mitjans de comunicació vostè sempre posa una cara d'aquelles de Christopher Lee, eh?
Sap què passa? Que quan estic amb els mitjans de comunicació, les poques vegades que això, quasi bé no hi ha res que em faci riure.
Clar, no digui les poques vegades que hi és, perquè fa dues setmanes vostè estava a tots els mitjans de comunicació.
Bueno, però ja estava estàtic amb alguna fotografia.
I a més també amb alguna escriptura i algunes declaracions, no?
Sí, bàsicament un parell d'articles.
Venim d'un episodi polític fa 15 dies que ha tornat a fer tremolar la cohesió del govern. Avui hem sentit el senyor Quim Nadal dient totes les peces estan al seu lloc. Això vol dir que en algun moment les peces no van estar al seu lloc.
Bé, jo crec que és bo per qualsevol país que totes les peces d'un govern estiguin al seu lloc i funcionin perfectament.
Vostè també era una peça d'aquest govern, no, però del govern anterior. Com li va anar en aquell govern? Va, expliqui'ns una mica les seves sensacions de governant.
Bé, jo crec que va anar força bé el que és la feina del departament. Doncs tots els que hi érem estem força contents de com ens va funcionar. Després, si parlem de temes més genèrics, com podrien ser doncs l'Estatut o el nou finançament o la llei electoral o l'organització territorial, doncs és ben sabut que no hi va haver acord.
Vostè amb el president Maragall, bon rotllo, allò que diguéssim bon rotllo, en tenia?
Ni poc ni molt. Hi havia poca relació.
I ara, amb els dirigents d'Esquerra Republicana, també té bon rotllo? O vostès d'aquests així que diuen, no, mira, amb el Carretero deixem-la?
Aviam, jo he tingut quasi sempre molt poca relació amb la gent que mana i que són els dirigents, perquè, doncs, com vostè ha dit, fa poc jo estic lluny i, per tant, doncs, és difícil mantindre una relació amb el poder que normalment està establert doncs, a Barcelona.
Clar, vostè està lluny, però tots els d'Esquerra Republicana, tots, absolutament tots, en aquell govern, eren de lluny. I no n'hi havia cap de Barcelona, eh? Tots venien una mica de lluny.
Sí, però el que venia més de lluny era jo.
No ho sé, la senyora Marta Cid també venia de molt lluny, eh?
Sí, però em sembla que té tota autopista, pràcticament.
Això sí, això és veritat.
Per tant, podem quilòmetres era més lluny, però amb temps era més a prop.
Creu que per fer política, doncs, s'ha de baixar a Barcelona?
No, alguns han demostrat que es pot fer política des de més lluny. O almenys una mica de política, i per tant, doncs, jo crec que s'ha de trencar aquest tabú de que només es pot fer política des del centre, i més ara que les noves comunicacions, tothom en parla, però poca gent en fa cas.
Mm-hmm. Vostè creu que Esquerra Republicana no ho fa bé?
Jo crec que Esquerra Republicana ho fa molt bé. Una altra cosa és la direcció d'Esquerra Republicana, que jo crec doncs, que, com he dit en algun article, hi ha coses que no fa prou bé.
A veure, com s'explica l'espiral de fa 15 dies? Hi ha gent que diu, això és una cosa que va fer el partit per tranquil·litzar a les bases que començaven a ser sensibles al discurs de Carretero. Es podia parlar ja en aquell moment d'un cert carreterisme, i perdoni el neologisme.
No, jo crec que aquesta és una lectura molt simplona i molt fàcil i que quadra, diguem-ne, no? Llavors tothom es posa a l'escenari en el seu lloc. Jo crec que justament la militància no va estar massa contenta quan va veure tot plegat, i més com va acabar... Uh-huh. I a més, justament jo el Consell Nacional havia preconitzat el contrari.
Clar, vostè ha obert, però, una tendència dintre del partit, no?, dintre d'Esquerra Republicana.
No, el que passa que alguns membres d'Esquerra Republicana, davant del que creiem o creiem que no anava prou bé, doncs hem fet una crida a la militància que pensi com nosaltres per veure si realment doncs, som 4, com alguns deien, que pensàvem això, o som 44 o som 700.
Clar, quan vostè diu reagrupament, és que les coses estan desagrupades.
Bé, el que jo crec és que el món, que se'n podria dir nacional català, doncs està passant una fase d'una certa dispersió i desorganització i fins i tot desencís. I com que és això el que creiem alguns, doncs vam buscar aquesta paraula per intentar doncs, que tot aquest món d'alguna manera es reagrupi.
Uh-huh. Vostè diu tenir el suport de 600 militants, més que suficients per formalitzar aquest corrent intern Esquerra Republicana. Vol esperar les eleccions del 27 de maig. Molt bé, què passarà aleshores el 27 de maig? Traïm la bola de vidre, senyor Carretero, i diguim les coses per Esquerra Republicana aniran molt bé i pels meus encara millor.
Bé, jo en aquest moment no tinc dades ni tinc enquestes per saber com aniran les eleccions municipals. El que sí que estic convençut és que Esquerra Republicana farà una pujada important, importantíssima. La prova és que fa moltes més llistes electorals i això sol doncs ja implica una important pujada. El dubte estaria en tot cas a les grans ciutats, on està més lligat el vot, diguem-ne, a les sigles i al tema ideològic. Als pobles petits i mitjans, en principi, està més lligat a les persones i a la gestió de cadascuna d'elles.
Fa uns mesos, abans del 1 de novembre, parlàvem de la bicefàlia Carod Puigcercós, vostè se'n recorda, no? Fins i tot d'un possible relleu en funció dels resultats. Carod s'ha demostrat com encara un bon cartell electoral d'Esquerra Republicana. Han perdut 130.000 vots, però els socialistes n'han perdut 240.000. L'aparició del seu corrent, del de vostè, creu que uniria els seus principals dirigents del partit, allò de dir, va, vinga, som-hi tots, allò que deien en castellà, olvidemos nuestro enfado y volvamos a l'amor?
Bé, això ho he llegit també en algun lloc. Tot el que serveixi per unir, doncs, fantàstic. Per tant, si aquesta és la nostra contribució, també Esquerra Republicana, benvinguda sigui. Jo crec que les successions no s'han de plantejar en petits grups, sinó que en tot cas s'han de plantejar obertament en el congrés dels militants i que els militants decideixin.
El senyor Xavier Vendrell va actuar per lliure l'altre dia, abans de la calçotada, perquè hi ha gent que diu després de la calçotada, no, va ser abans. Vostè troba versemblant que efectivament el senyor Vendrell amb una calçotada digués, vinga, va, som-hi, anem a fer un canvi d'unitats i de tot això, i potser podríem arribar a fer Artur Mas president si hi hagués un referèndum d'autodeterminació.
Jo no tinc dades per poder afirmar si ho va fer pel seu compte o no. El que sí que puc dir-li és que el que he llegit posteriorment de diferents dirigents del partit és que, d'alguna manera, això estava parlat a l'executiva i que poder no era exactament com ho va verbalitzar el senyor Vendrell, però que alguna cosa volien dir o volien fer de caire autodeterminista.
És que vostè m'està explicant com si Esquerra Republicana fos un partit d'aquests així d'internet, que no es coneguessin les cares, però vostès es coneixen molt i saben el tarannà de cadascú d'ells, saben com són cadascú de vostès, no? Vull dir que pot dir-me si efectivament el senyor Vendrell és una persona aixolabrada o és simplement una persona que diu et toca tu, Vendrell, dir això.
Bé, però en tot cas, si és et toca tu, vol dir que ho ha dit més gent i que no ho ha fet pel seu compte, no? Per tant, jo ja li dic, l'únic que puc, pel que sé, doncs és més llançat que d'altres i, per tant, tindria menys problemes en fer el que va fer i la prova és que ho va fer, però jo crec que no és una iniciativa absolutament personal seva, sinó que d'alguna manera està consensuada.
Senyor Carretera, tornem a les declaracions de Vendrell de Lila Calçotada. Per vostè i el seu corrent d'opinió hauria estat preferible fer Mas president que no pas Montilla?
No, nosaltres el que voldríem és que el president de la Generalitat fos d'Esquerra Republicana, això, la primera.
Això està bé, sí, això ja era previsible.
No, això és així, i no ho dic en broma, és a dir, ho dic perquè ho pensem així. I la segona és que a mi m'és igual qui és el president de la Generalitat, sinó que el que m'importa és què fa, no? Per tant, nosaltres no ens hem queixat mai de quin pacte es va fer, sinó, en tot cas, dels resultats que es puguin obtindre del pacte.
Què li sembla això d'un referèndum d'autodeterminació? Vostè estaria a favor, no?
Sí, jo, a més, votaria a favor de la independència.
Naturalment.
I, a més, voldria que guanyés, evidentment.
Si amb un referèndum de l'Estatut han sortit uns vots tan migrats, perquè van ser molt pocs, desenganyem-nos, vostè creu que hi hauria una gran participació en un referèndum d'aquest estil?
Sí, perquè jo crec que si la majoria de forces polítiques reconegudes apostessin per la independència, estic convençut que la majoria de la gent, doncs, ho votaria.
Això són faves comptades, però és que no totes les forces polítiques estarien per això.
Però vostè em pregunta si això és possible. Jo li dic que si la majoria dels polítics doncs, ja estessin disponibles, doncs segur que sí. A hores d'ara, doncs, jo crec que un partit que es defineixi clarament independentista només hi ha fins ara Esquerra Republicana, per tant, si seguim aquesta lògica, doncs tindríem al voltant del 15% de vots.
Val la pena gastar tots els esforços en un referèndum que només donaria el 15% de vots positius?
No, jo crec que quan es fa un referèndum s'ha de tenir clar que és possible guanyar. Per tant, jo no l'he plantejat mai, aquest referèndum.
Després de 4 mesos de govern, amb aquest pla d'objectius fixats, amb un projecte de pressupostos, creu que Esquerra Republicana hauria de seguir al govern o a l'oposició?
Home, miri, una vegada feta l'aposta aquesta, el govern ha de durar els 4 anys, a ser possible, i pel bé del país, i per tant, doncs, Esquerra ja ha de procurar ser els 4 anys.
Creu que aguantarà 4 anys?
Jo crec que sí. Jo crec que una de les coses per les quals s'han conjurat més, crec jo, i ho dic com a ciutadà de peu, que és el que sóc, és aguantar, justament.
Senyor Joan Carretero, vostè també és el doctor Joan Carretero. Va, anem a la medicina directament i digui'm un diagnòstic d'aquest govern. Quin problema té?
A veure, com a govern, jo no m'atreviria a dir que tingui cap problema. Jo com a ciutadà independentista sí que veig que doncs, s'allunya d'anar guanyant posicions per anar, perquè la qüestió nacional avanci, i per tant des d'aquest punt de vista per mi té un problema, però des del punt de vista de la funció i de la gestió a mi no em consta que hi hagi cap problema.
Clar, el fet de la qüestió nacional seria allò que els del PP diuen les qüestions identitàries. Creu que en falta alguna de qüestió identitària en aquest moment a l'interior del govern, o que la gent li agrada més doncs, dir, escolta, arregla'm els trens, arregla'm els avions, amb la llengua que sigui, però arregla'm-los?
Sí, sap què passa? Que si sempre diem això, al final sempre perd la mateixa llengua, perquè si diguéssim amb la llengua que sigui i alguna vegada fos el català, doncs miri, suposo que això acabaria tau a tau. Però com que quan parlem de que la llengua que sigui sempre és la mateixa i al final sempre és la mateixa nació la que recula, doncs home, a mi el plantejament no m'agrada.
L'altre dia l'IES es van trobar allò que es diu la societat civil catalana. Jo no sé si vostè forma part de la societat civil, però jo vaig veure molta gent amb corbata i molta gent amb molts diners al darrere. La societat civil és la societat empresarial?
La societat civil deu ser una entelèquia, perquè hauria estar en contraposició, no sé, a la militar o a la...
Exacte.
O a l'eclesiàstica. I com que tampoc és que hi siguin gaire aquestes a Catalunya, doncs la societat civil és un invent com qualsevol altre.
Però tot i això, per invent o no invent, vostè ha parlat o ha tingut contactes amb aquesta societat civil, aquests que volen que l'aeroport funcioni amb la llengua que sigui, per exemple?
No, jo no tinc... No estan entre els meus pacients, normalment. Entre els meus pacients hi ha gent més normal, que ja dic, no sé de quines societats són, però són de la societat real que hi ha. I, home, n'hi ha de tots, n'hi ha que estan preocupats per la llengua, i jo sóc un d'ells, i jo crec que la majoria de gent d'aquest país doncs han d'estar preocupat per allò que és seu i que és propi, i que si no vigila prou, doncs amb la comèdia aquesta de que qualsevol llengua va bé, doncs al final sempre perd la nostra.
El senyor Carod Rovira, quan se'n van anar del govern, o quan els van expulsar, quan van dir no votem l'Estatut, va dir, mira, escolta, les bases ens han dit això, no? I és l'únic que tenim, no? Acabarà presentant vostè una candidatura alternativa a l'oficial de la direcció del partit en el congrés previst per l'any que ve? Ho dic perquè, com que si tenen les bases i en tenen tantes, i aquesta idea bastant assembleària, a lo millor acaba, com diuen en castellà, llevándose el gato a l'agua. És a dir, vostè acaba així... triomfant en aquest congrés.
Això és pràcticament impossible, perquè tot i que som gairebé 700 militants adherits en aquest moment, n'hi ha bastants més, i per tant doncs nosaltres no hem dit mai que som la majoria, ni molt menys som els que som, i a hores d'ara doncs, n'hi ha més que no s'han adherit que no pas que s'han adherit. I a veure, vostè pot imaginar-se que el Puigcerdà, per posar un exemple de futbol, per bo que sigui, és amateur, i jugant amb el Barça, pel malament que jugui el Barça, que són professionals, segurament ens guanyarien, no? Per tant, és una lluita molt desigual, si és que s'arribes a plantejar, i és difícil doncs canviar a una gent que la seva professió juntament és aquesta.
No tan desigual, perquè vostè ha repetit moltes vegades que està per la independència, i és una cosa que no he sentit últimament en els altres membres d'Esquerra Republicana. Sembla com si vostè fos el pot de les essències. Esquerra Republicana seria, doncs, un partit essencialista, i vostès ho notarien, això?
Bé, miri, jo no tinc cap inconvenient en definir-me a mi mateix com a essencialista, perquè clar, si ho ets, què passa? És a dir,
ja... No.
Aquí sembla que tothom s'ha de definir igual i tothom ha de dir el que és políticament correcte. Escolti, miri, jo si vull guardar alguna cosa, justament és les coses essencials. Les superflues m'és igual, si es mantenen o no. Per tant, si això vol dir ser essencialista, cap problema. I a més, doncs jo crec que el millor sistema de funcionament d'un partit justament és l'assembleari. Perquè, clar, apuntar-se en un club on pràcticament no pots dir res i la teva veu no serveixi per res, doncs, francament, no val la pena ser-hi.
En tot això de les assemblees hi ha gent que diu, ui, això és una cosa infantil, el més important és que els partits siguin uns partits aquests orgànics, d'aquests així, com vagin, com...
Ja no ho dic, com els altres,
diguem. Com els altres, o com el Barça, que tampoc és tan assembleari com sembla.
No, però al final el president el votem tots.
Sí, això sí.
Per tant, ja és assembleari la part més important, i Esquerra Republicana no és assembleari cada dia, és assembleari en els congressos.
Vostè, però... hi ha aquella dita de ser cua de ratolí o... Ai, cua de lleó o cap de ratolí. Què li agrada més?
Jo sé cap de lleó.
Sí, clar, però això, ara per ara, aquest cap de lleó està ocupat per uns altres senyors. De quina manera aconseguirà sortir de la cua del lleó fins al cap?
Bé, a veure, els que estem al reagrupament, els que hem començat aquest moviment, o digui-li com vulgui, tenim un avantatge, i és que el dia abans del Congrés farem el mateix que l'endemà del Congrés. Per tant, en tot cas, el que nosaltres defensem és la nostra manera de veure les coses, no defensem altra cosa, i per tant això és un avantatge molt gran.
Si les coses anessin mal dades, aquest digui-li moviment que m'acaba de dir, acabaria convertint-se en un partit diferent?
No ho crec, no. La gent, estem a Esquerra Republicana des de fa molts anys, és un partit que ens estimem molt, és el partit, per la majoria, l'únic que hem estat militant, per tant l'únic interès que tenim és que vagi bé, que sigui el primer partit del país i que sigui majoritari.
Quant temps fa que és Esquerra Republicana?
Jo crec que uns 17 anys.
És dir, que vostè ja va conèixer el temps de Joan Hortalà, per exemple, no?
No, jo vaig entrar just després de que entrés l'Àngel Colom.
Ah, després de l'Àngel Colom. Clar, les coses eren molt diferents. L'Esquerra Republicana aquella del començament dels governs Pujol, la d'Heribert Barrera, era molt diferent aquella que després va seguir amb Joan Hortalà i després del Congrés de Lleida, no? A partir d'aquell moment, què és el que ha passat a Esquerra Republicana perquè creixés tant? Què creu que omplera Esquerra Republicana? La decepció de Convergència i Unió o, en canvi, el fet de que la joventut s'ha estimat més anar cap a Esquerra Republicana?
Jo crec fonamentalment que la idea és bona. I quan la idea és bona, doncs la gent s'hi va adherint. Per tant, la millor idea la té Esquerra Republicana i això doncs es nota.
Va, vingui, facin de publicitari ara, no de mitjà.
No, no, és la pura veritat. Això sí, no ho digui vostè, ho dic sempre. Sí, o sigui, sí. La millor idea és la d'Esquerra Republicana.
Digui'm la idea aquesta amb dues paraules, amb dues frases.
Doncs miri, independència i progrés.
I si la independència no el portés, el progrés? Perquè hi ha alguns d'aquests de l'IEC que deuen dir, ui, no, la independència no, si amb el boicot ja n'hem tingut prou perquè baixéssim les vendes, imagina't amb la independència.
Jo crec que hi sortiríem guanyant. De fet, segurament només amb els paràmetres actuals pagaríem bastant menys del que en diuen solidaritat, diguem-ne, no? Per tant, jo crec que tot, qualsevol país, qualsevol persona que gestiona els seus propis interessos en funció del que més li convé, en general, ho fa més bé que no pas si li gestiona el veí.
Si hi hagués aquí, ja vist el que passava amb el castell de Montjuïc, que el total són quatre pedres, no? I que s'hi ha de posar una bandera i no s'hi ha de posar una bandera. Imagini's que amb això de la independència, doncs l'exèrcit que el tenim ara entretingut amb l'Afganistan diguessin, no, no, escolta, anem a Catalunya perquè això no pot ser. Què passaria?
Home, jo crec que en un estat democràtic de l'Europa Occidental això que vostè em planteja no pot ser possible. És a dir...
No, per què ho creu, això?
Bé, perquè...
No seria la primera vegada.
Doncs home, jo crec que en un país democràtic això no pot passar. Si hi ha un referèndum i es decideix doncs, que una part d'aquest estat vol viure d'una altra manera, s'ha de respectar, no?
Home, amb això estem d'acord, senyor Carretero. Una cosa és allò que deia Gramsci, no? El pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat. L'optimisme de la voluntat és el que vostè l'inspira, però potser les coses no van per aquí.
Però escolti, jo estic llegint que a Escòcia és possible que passi i escolti, els anglesos, doncs miri, home, no els hi posaran fàcil, però no els hi enviaran tancs, que jo sàpigui.
Parli'm del senyor Zapatero, perquè el senyor Zapatero vostè va dir un dia que era un espanyolista demagog. El senyor Maragall, que era el seu president en aquell moment, li va voler corregir i sembla que vostè va dir, no, no, que caram, espanyolista i demagog. Sí, es manté amb la idea?
Jo crec que el temps ha demostrat que tenia molta raó.
Val més un espanyolista demagog o un espanyolista amb les armes?
Bueno, aquí... Hola, és que vostè m'ho està apretant molt.
Oh, no, jo penso home, simplement de dir, mira, deixa el que digui, però que no...
Jo crec que si l'alternativa contínuament és les armes, escolti, deixem-ho córrer i anar fent, no? Però ja li dic que jo espero que un país europeu i que es vanta contínuament que és una democràcia consolidada i tot plegat, doncs bé, ha d'acceptar allò que votin els ciutadans.
I els ciutadans poden acceptar i poden votar i ja ens n'anem.
Jo entenc que sí, és un dret democràtic reconegut per les Nacions Unides i per països absolutament desenvolupats i democràtics, per tant no veig on hi ha el problema.
El senyor Zapatero va votar l'Estatut, va dir primer votaré l'Estatut que surti del Parlament, després l'hem anat retallant i ara estem que no sabem ben bé on acabarà aquest Estatut. Creu que hi ha un límit, dir fins aquí podríem arribar, a partir d'aquest moment trenquem les relacions, si l'Estatut es veu retallat?
Jo crec que el senyor Zapatero el que demostra és una inconsistència per no repetir el que vaig dir, perquè ha passat, de, com diu vostè, de donar-nos allò que aprovi el Parlament a no donar-nos absolutament res, no? I per tant podríem acabar amb un estatut pitjor que el que teníem.
Podríem acabar, efectivament. Qui ho reconeixeria, aleshores?
Jo ho vaig dir, el nostre dia, que no vol dir res, diu, no, jo ho vaig dir, molt bé. pitjor si la vaig encertar, però jo crec que tots els números ens porten a pensar que aquesta jugada la perdrem i la perdrem per golejada.
Si algun dia hi hagués la possibilitat de que algun membre d'Esquerra Republicana, no necessàriament vostè, fos el president de la Generalitat, vostè ocuparia una cartera amb ells?
No, no, jo, el dia 20 d'abril va acabar la meva carrera política, la meva curta carrera política.
Per què? El dia 20 d'abril l'any passat, vol dir?
Sí, de l'any passat, sí, sí, però l'hora que han arribat.
Però la vida continua.
La vida sí. Vostè m'ha dit la cursa política. La cursa política es va acabar el dia 20 d'abril del 2006.
Però està vostè a la recàmera o a la banqueta, que diríem?
No, no, jo m'he retirat absolutament de qualsevol càrrec polític.
Però si li ofereix el senyor Carot, diu, escolta, carretera, necessitem...
No, no, ofereixi el qui vulgui, jo, això és una etapa passada. Jo només, professionalment en la política, m'he dedicat 2 anys i 4 mesos i ja en vaig tenir prou.
És dir, que continuarà com a metge, però en canvi seguirà agradant-li la política, perquè si no li agradés la política no estaríem parlant del que estem parlant, no?
No, no, a mi la política m'agrada, m'interessa i crec que qualsevol ciutadà doncs s'hi ha d'implicar fins allà on sigui possible. Jo crec que és l'art més noble, o l'ofici més noble que es pot dedicar a una persona si s'hi dedica, doncs, com s'hi ha de dedicar.
Li diré una cosa que li semblarà una frivolitat, però m'interessa saber-ho. Vostè és més feliç ara que quan manava?
Jo és que manava molt poc. Jo vaig manar més quan era alcalde, diguem-ne. Llavors sí que manes, però de conseller manava poc.
Però tot i això, el fet d'assistir al Consell Executiu, aquell quadre d'en Tàpies que tenen allà al damunt, no li agradava?
No, no m'hi vaig trobar mai massa bé, la veritat.
O sigui, no tenia amics dintre del Consell Executiu, del govern?
Sí, sí, però no... O sigui, no em vaig trobar mai al meu lloc. I suposo que qualsevol persona no professional de la política que s'hagués trobat al meu lloc li hagués passat semblant, perquè no... Veus les coses bastant diferent, en general, dels que s'hi dediquen, i per tant, doncs, no t'acostumes a trobar-hi bé.
El 20 d'abril del 2006 vostè diu que va deixar la política. Jo crec que algun dia ens tornarem a sentir o a parlar i vostè
no,
estarà fent política.
Jo li he dit de tenir càrrecs polítics.
Sí, sí, de tenir càrrecs polítics, això ens referim. Perquè, clar, es pot tenir càrrecs polítics pagats per l'administració dintre del partit, però si les bases diuen Carretero al poder, vostè
ja
anirà.
Les bases no ho diran, això, perquè a més hi ha... gent, infinitat de gent, doncs, amb més ganes, amb més capacitat i amb més voluntat que jo.
Digui'ls un missatge al senyor Felip Puig, que el tindrem precisament demà. Què li diria? Perquè,
no,
clar, de sobiranisme i sobiranisme, entre vostè i el senyor Felip Puig, mira que l'han fet bullir, l'olla, aquests dies, però vostè està per la independència. El senyor Felip Puig hi estaria?
Jo crec que no. Si estés, no podria estar a Convergència.
Però tot i això ho fan dir. Per què no li diria res? Digui-li alguna cosa.
No tinc res a dir-li.
Senyor Joan Carretero, la veritat és que m'agradaria veure'l, la veritat, tenir-lo aquí. Espero que algun dia això sigui possible. Mentrestant, li dediquem una cançó. És una... Sempre ho fem amb tothom, no vostè, Tothom té una cançó.
Ja m'ho imagino.
Aleshores, hem triat una cançó d'Ovidi Montlló. Li agrada l'Ovidi Montlló? Ovidi Montlló té una cançó que es diu Tot explota, és del disc Mesclat. Tot explota, pel cap o per la pota. Ja no ens alimentem molt, ja volem el pa sencer. En fi, escolti-la i a veure què en podem treure d'aquesta cançó. Senyor Joan Carretero, quin temps fa per la Cerdanya?
Doncs miri, ara estava plovinejant.
És a dir, nevant una mica més amunt, ha arribat tard fins i tot la neu.
Sí, ha arribat tard i no massa, però més val això que res.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui des de Puigcerdà i li desitgem molta sort en la seva vida, tant professional en la vida de la medicina, sinó també en la vida política, digui el que digui, perquè sap que la política no es va a buscar, sinó que et ve a buscar moltes vegades.
Molt bé, si tenim salut i vivim molts anys, ja veurem qui tenia raó.
Mesclat canta Ovidi Montlló, Tot explota. Gràcies, honorable.
Gràcies a vostè.
Carretera, adéu.
S'alimenten molles, ja volem el pa sencer. Nostre arròs va desfent, la nostra força creixent. Les molles volen el vent, diuen si no et donen fred. No és de lladres ni a més. Qui ens la pren. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per el sou que ens fan guanyar, per el sou que ens fan guanyar. Llavors ja podem jutjar.
conscients de l'explotació. No hi haurà més solució que aprofitar l'ocasió i allò que es diu amb passió. Fer valer nostra raó. Molles volen el vent. És qüestió de saber clar fins quan hem de treballar per al sou que ens fan guanyar, per al sou que ens fan guanyar. Llavors ja podem jutjar el que vol dir explotar. Volen el vent.